Hola, bona tarda. Continuem i d'alguna manera tancarem la sessió i les intervencions d'avui i de la jornada. Ara intervindrà la Aida Marín, ella és llicenciada en Història de l'Art, té un màster en Patrimoni Artístic, Cooperació Cultural, amb una especialització en Conservació del patrimoni per la Universitat Rovira i Virgili, on fa el doctorat, i ens presenta el Jardí una alternativa a la creació artística, principals jardins d'escultura a l'estat espanyol 1980-2010.
Bé, moltes gràcies per la presentació, gràcies a vosaltres. Com bé ha dit ella, jo us presento avui el tema de la meva tesi doctoral, que és el jardí com a alternativa a la creació artística contemporània. Abans de començar, però, m'agradaria aclarir que un jardí d'escultures no és una mera col·lecció escultòrica a l'aire lliure, sinó que en realitat és un espai en què escultura i natura conflueixen en un tot. I dic això perquè hi ha sovint la tendència de pensar que en aquests espais la natura és un mer escenari per a l'art i l'art és un mer element decoratiu en la natura, i no és això. Per què m'interessa aquest tema i per què aquestes coordenades espai-temporals? M'interessa el tema dels jardins perquè des de sempre han estat el reflex d'una cosmovisió, el reflex de la visió que l'ésser humà ha tingut del món, i és una visió determinada o condicionada, si més no, pel genius locus, és a dir, per l'esperit del lloc, per les característiques intrínseques del lloc en què s'emplaça. M'interessa aquest moment, m'interessa la dècada de 1980, perquè a partir dels anys 70 ja detecto un canvi en la manera de relacionar-se els artistes amb la natura. Primer perquè es conceptualitzen els llenguatges, els artistes s'allunyen dels paràmetres de land art, abandonen aquests espais inhòspits com els deserts, com per exemple els llacs, i se centren en espais molt més aprensibles, molt més fàcils de tractar i de manipular, com seran els parcs, els jardins i els boscos. Els he englobat tots aquí, però hi ha diferències entre aquestes paraules, que si voleu després podem debatre. En qualsevol cas, en aquests espais, les escultures es troben en perfecta sintonia amb el paisatge, fins al punt que amb els nous llenguatges abstractes s'arriba a confondre de vegades la intervenció humana i la producció natural, el que és el mateix, no? Allò que s'ha considerat sempre salvatge, associat a la natura, i allò cultivat o associat a la producció humana. En qualsevol cas, a partir dels anys 80, a l'estat espanyol es percep una recuperació de l'antic sentit del jardí. Jardí entès com a espai de cultura, com a espai de creació, com a espai de somni, però també com aquell vell anhel de recuperar aquell paradís original caracteritzat doncs, per la bonomia de les divinitats i per l'absència de patiment. No? En qualsevol cas també sorgeix aquesta voluntat de recuperar l'antic sentit del jardí com una reacció a l'auge de la ciutat postmoderna, aquesta ciutat caracteritzada per les construccions isòdomes, per aquestes construccions tan repetitives, no?, que en realitat s'han acompanyat d'una pèrdua identitària a la societat. I m'interessa l'estat espanyol perquè és un territori molt, molt complex des del punt de vista climàtic i des del punt de vista orogràfic o si més no, morfològic. El tema, no m'estendré en les fonts, però sí diré que des de sempre ha estat treballat des de dos àmbits, des de l'àmbit de les fonts literàrio-artístiques i des del punt de vista de les fonts teòriques. Es remunta l'interès dels jardins, ja ho trobem per exemple a la Bíblia, ho trobem a la literatura romana, però sobretot ho trobem de forma molt més treballada a partir de la literatura del Renaixement. Concretament hi ha una obra clau que és El somni de Polifil, en què en el capítol 21 es descriu el que seria el jardí ideal per excel·lència, en què ja trobem aquesta presència tan important de les escultures, però també ho trobem, per exemple, a John Milton, El paradís perdut, en el llibre 4, relata aquesta necessitat de tornar als orígens i de retrobar-nos amb aquesta natura ideal. No? Però també ho trobem a l'òpera, per exemple, a Parsifal, ho trobem a Rossinyol, a l'obra del jardí abandonat, en què el jardí ja assoleix unes connotacions que van més enllà de la mera formalitat. El jardí és el símbol de la soledat de l'artista davant la incomprensió de la societat. I en les fonts teòriques doncs, podem partir des d'Addison, passant pels romàntics alemanys. Per exemple, és molt interessant l'aportació de Schlegel perquè ell ja comença a associar el jardí a ideologies polítiques, i ell fa una distinció entre jardí pictòric o jardí anglès, associat doncs, precisament a aquestes idees de democràcia o de liberalisme, versus el jardí arquitectònic francès, que és la imatge de l'absolutisme monàrquic. Després hi ha hagut altres filòsofs que no han tractat el jardí de forma monogràfica, però que sí que l'han utilitzat en el seu discurs, per exemple Adorno, la teoria estètica, quan parla de la natura, fa una breu menció als jardins com a espai de saludable terror, tornant un altre cop a recuperar aquell concepte de sublim del que parlàvem ahir. Foucault va parlar de les heterotopies, enteses com a, bueno, els jardins com a espai en què se superposen diversos estrats històrics. I després, de forma més recent, trobem l'aportació de Javier Maderuelo, de Rosario Asunto, de Cole Garró, i sobretot del filòsof Yi Fu Tuan, que parla de la topofília. La topofília és, podríem definir la topofília com els vincles sentimentals que les persones establim amb el nostre territori. I finalment, l'aportació també d'Ignacio Gómez de Liaño és molt interessant. Ell, el seu assaig Paisajes del placer i de la culpa, rastreja, com si diguéssim, o reconstrueix la història del jardí des d'una doble vessant, o des d'una dicotomia, per una banda el presenta com el lloc del plaer original, però també el lloc en què es produeix aquest pecat original i que condemna, en certa manera, l'ésser humà a la vida errant. Els objectius de la meva tesi doctoral són, en primer lloc, assolir una precisió terminològica en l'ús dels conceptes jardí, bosc i parc d'escultures. Encara que ho sembli, no són el mateix. Les fonts historiogràfiques tradicionalment no han tractat aquesta diferència, és a dir, ho engloben tot en el mateix paquet i en realitat no és el mateix. Segon, estudiar la presència dels jardins d'escultura contemporània a l'estat espanyol, fer-ne una selecció dels més representatius i fins i tot analitzar la possibilitat d'establir tipologies. Crec que és massa aviat per dir si pot haver o no tipologies, però m'arriscaré i diré que començo a pensar que no és possible. També m'interessa no perdre de vista el panorama general o els conèixer els antecedents històrico-artístics d'Europa per poder establir similituds o diferències en les maneres de treballar, i un punt que és fonamental per a mi és analitzar l'estreta relació existent entre l'àmbit geogràfic, entre les característiques del lloc, ja siguin climàtiques o orogràfiques, i la resolució formal d'aquests espais, i en conseqüència també plantejar els principals reptes de conservació de les obres d'art. Parteixo de tres hipòtesis de treball, que en realitat les podríem resumir en dues. Primera, que els jardins d'escultura han tingut una importància capdalt en la cultura europea. Segon, que a l'estat espanyol, precisament per les seves característiques o per la seva diversitat climàtica, ofereix uns espais molt singulars, i que precisament el pes del territori és fonamental en la resolució conceptual d'aquests espais. La metodologia que plantejo és una barreja entre dues aportacions, l'aportació de Kerry Friedman a ensenyar la cultura visual des del punt de vista de l'anàlisi d'aquests espais, i l'estructura externa plantejada per Robert Irwin a la publicació El ser i la circumstància, pel que fa a la manera de construir la meva narrativa en aquesta tesi doctoral. Segons Kerry Friedman, les obres d'art es poden analitzar des de tres punts de vista: el context de la producció o de creació, és a dir, anàlisi de les condicions històriques, culturals, socials, polítiques i religioses que envolten l'obra; un segon context de creació o d'exploració, que vol dir aprofundir en l'entorn de l'artista i les seves tendències o influències culturals; i un tercer context, o context d'anàlisi o de funció i significat, que correspon a la comprensió del discurs present a cadascun d'aquests espais. Des del punt de vista de la metodologia, de l'estructura externa de la meva tesi doctoral, jo parteixo de l'anàlisi de l'estudi de quatre espais, als quals associo un clima, i al seu torn associo aquest clima i aquest jardí a una de les quatre formes que Robert Irwin va establir per parlar de la relació art i natura, o més aviat escultura i natura. Robert Irwin, en aquesta publicació, El ser i la circumstància, estableix quatre formes en què la natura i l'escultura poden relacionar-se. La primera forma és el lloc dominant, això és, que el contingut històric i el significat del lloc no es veu afectat per la col·locació de les obres. Jo utilitzo com a paradigma el Chilly de l'Eco, que al seu torn l'associo a un clima, el clima atlàntic. El segon tipus de relació és el lloc ajustat, que vol dir que prèviament a la instal·lació de les obres es produeix una adequació prèvia del terreny, i que normalment la instal·lació o la disposició de les obres és un exercici previ en l'estudi de l'artista. en aquest cas, com a paradigma, estableixo la comella i com a exemple de jardí mediterrani. El tercer tipus de relació escultura-natura és el lloc específic, és un tipus d'interacció que es produeix concebent l'obra amb el lloc in mente, és a dir, el lloc estableix els paràmetres de l'escultura. I en aquest sentit jo analitzo el Centre d'Art i Natura d'Osca com a representant del clima d'alta muntanya. I finalment el lloc condicionat o determinat, que és que el lloc, les característiques del lloc determinen totes les facetes de la resposta escultòrica. I en aquest sentit l'objecte d'interès és el jardí de cactus de Lanzarote com a exemple de clima subtropical. Com us deia, el primer cas d'estudi és el Chillí de l'Eco. Com sabeu, és el caseriu que va comprar Chillida a principis dels anys 80 i el lloc on va decidir instal·lar bona part de les seves obres, a l'aire lliure, precisament per facilitar el procés d'oxidació natural del material. És un bosc de roures, faig i magnòlies de 12 hectàrees i fins i tot aquí veiem com l'ús de la vegetació implica una ideologia. Per exemple, el roure és l'arbre identitari del poble basc, no? N'hi ha d'altres, però el roure és un dels més importants. És interessant també analitzar com els factors climàtics determinen i acaben donant forma o la forma final a les obres d'art, que era la voluntat de Chillida en aquest cas. El segon cas d'estudi és la comella, és un dels exemples més interessants que tenim al Camp de Tarragona. És una obra, és un projecte de l'escultor Rufino Mesa. Està situat a uns 2 quilòmetres de Tarragona, de la ciutat de Tarragona, a la carretera del Pont d'Armentera. Aquest escultor compra aquest espai l'any 1997, era una roca estèril que dificultava el creixement de la vegetació i aleshores inicia una campanya, un projecte que s'anomena Fent o Comella Escultura Natura. En què consisteix aquest projecte? És una campanya de millora i nodriment de l'espai. Amb quina finalitat? Amb l'establiment d'una aliança amb la natura. O sigui, ell reconeix el poder de la natura i a la vegada li agraeix o li està agraït pels dons que ens proporciona. No? En què es concreta aquesta campanya? Doncs, per exemple, en l'aportació de més de 2.000 camions de terra procedent del Mas de les Ànimes de Reus i del Mas d'Enric de Tarragona, en l'obertura de camins, en la disposició de les obres. Aquí, per exemple, veiem una de les peces més importants de la comella, que és aquest anell de pedra de 17 metres de diàmetre, 400 tones de granit de Bielorússia, amb la qual l'artista materialitza el seu pacte amb la natura. És un anell que indica aquest compromís. Va construir també una cisterna d'aigua amb capacitat per a més de 500.000 de litres d'aigua, recollida d'aigües pluvials, per si es produïa un incendi o per si, fins i tot per regar l'horta. També va fer una selecció activa de les espècies vegetals, va eliminar aquelles que sabia que no tenien possibilitats de sobreviure per així facilitar la supervivència de les altres. També va reconstruir la casa, va rehabilitar la casa i va construir el taller de fundició. El tercer cas d'estudi que plantejo és el Centre d'Art i Natura d'Osca. En aquest cas no m'interessa l'edifici de Rafael Moneo, l'única cosa que m'interessa en aquest cas és la disposició de les diverses peces en diversos punts de la muntanya d'Osca. Aleshores, és un projecte encapçalat des de l'any 2005 per Javier Manderuelo, s'anomena Projecte Art i Natura, que té tres eixos principals. El primer és estudiar i potenciar les relacions entre art i natura. El segon seria crear obres d'art o instal·lar obres d'art en espais no urbanitzats per atreure la mirada de l'espectador. I això és un punt molt important perquè m'he oblidat de comentar-ho, que en realitat les obres d'art funcionen com una mena de catalitzador. Les obres d'art fan que projectem la nostra mirada sobre el territori i que en conseqüència convertim el territori en paisatge. Per tant, el paisatge és un fet cultural, és una construcció cultural. I finalment, el tercer eix seria fomentar el turisme a la província. Per tant, trobem diverses obres disperses en punts diferents de la Serra d'Osca. No? I en aquest cas és molt interessant perquè visitar les peces es converteix en una mena de pelegrinatge. No? Quan has de caminar 40 quilòmetres entre una peça i l'altra és perquè realment sents una connexió amb l'espai, sents una connexió amb els artistes i amb les obres. I per últim, el cas d'estudi 4 és el jardí de cactus de César Manrique a Lanzarote. És un espai en què les escultures són d'origen natural però més que les escultures en material petri serien els cactus que va plantar l'artista, que ell concep aquests cactus com escultures mutants, com escultures canviants, no? La forma que té és molt característica perquè era una antiga pedrera de finals del segle XIX i és la forma que va quedar després de l'extracció del material volcànic. Com dic, és un espai que es troba a l'illa de Lanzarote, al petit municipi de Guatiza. És una antiga pedrera de material volcànic i que l'artista aprofita per materialitzar aquesta unió entre artista i territori natal. De la mateixa manera que havia passat, per exemple, amb Chillida o que passa amb Rufino Mesa a la Comella. L'artista sent un compromís amb el seu territori i això el porta a abandonar una vida més que còmoda a París o a Nova York per tornar a la seva terra i fer o dur a terme el projecte vital i artístic allà, no? I en aquest sentit, César Manrique és un exemple d'aquest artista compromès amb la natura i compromès amb la idea que l'art té una funció pedagògica i que l'art realment té aquesta capacitat d'educar a la gent. És una imatge, aquí veiem per exemple les imatges o la morfologia del lloc i les escultures ve determinada precisament per aquelles pedres que els picapedrers no van treure, és a dir, ell no ha tocat la forma de la pedra, l'ha deixat, però sí que és veritat que al voltant ha construït camins i ha construït tota una col·lecció de cactus. Hi ha més de 1.420 espècies de cactus procedents de diversos punts del planeta, però que conflueixen totes a Lanzarote. Naturalment, hi ha altres espais que treballo de forma més tangencial, són el que jo denomino espais frontissa, perquè m'ajuden a crear aquesta narrativa i a posar en comú les idees d'aquests jardins, no? Com a antecedents, doncs, tenim el Parc Samal, els Jardins Artigues de la Pobla de Lillet o el Parc Güell, però també hi ha un altre espai a Escòcia que és molt important, que és la Petita Esparta, el projecte que va fer Ian Hamilton Finlay l'any 1966 i que jo considero que és el manifest fundacional d'aquesta nova forma de fer i de tractar la natura. Tornant aquí, tenim per exemple l'illa de les escultures a Pontevedra, tenim el bosc de Can Ginebreda aquí molt a prop, la Fundació Pela Espinosa del Vendrell, la Fundació Postel Malpartida a Extremadura, el Centre d'Art i Natura de Ferrera, el projecte Joia Art i Ecologia Almeria, el Raval de l'Art a Roquetes, la Fundació Monte en Medio de Arte Contemporáneo a Cádiz, el Jardí d'Escultures d'Urmara, o més aviat el Bosc d'Escultures d'Urmara, el Quiza, a Guipúscoa, la Fundació L'Olivar i un llarg etcètera que no acabaríem mai. En qualsevol cas, en la concepció d'aquests espais no hi ha un criteri únic de concepció, perquè normalment acostumen a ser la projecció de l'esperit de l'artista, i m'interessen aquests espais perquè són llocs perifèrics. Naturalment hi ha jardins d'escultures i hi ha manifestacions d'aquest tipus a Barcelona, a Madrid, però no m'interessa aquesta centralitat perquè crec que l'art es pot donar, és tan universal que es pot donar en qualsevol punt, no? I per això els punts que agafo són punts com a molt perifèrics, perquè realment l'art és susceptible de donar-se en qualsevol lloc i crec que encara que estiguin en llocs perifèrics s'ho valen, no? I per tant, m'agradaria tornar a incidir en aquesta idea, que l'escultura no és un afegit, sinó que realment té una acció beneficiosa sobre el paisatge en el sentit que el protegeix i el potencia, no? I el singularitza, en certa manera. I finalment dic això, que els jardins articulen un missatge, que no són meres galeries d'art a l'aire lliure, i també una altra cosa molt important, i és que ens plantegen nous reptes de conservació i nous o canvis de mentalitat, en el sentit que hem d'assumir que aquestes obres d'art estan a l'aire lliure, estan exposades a un procés de degradació molt més ràpid o molt més fort, i que per tant ens hauríem de qüestionar, com a mínim qüestionar-nos, aquest concepte d'immutabilitat en l'art, no? O sigui, que precisament si l'artista ha decidit que aquella obra d'art s'ha de degradar, qui som nosaltres com a conservadors per contradir això, no? I això ens crea problemes ètics i realment exigeix un esforç, no? O un exercici de reflexió com a mínim. Moltes gràcies. Gràcies.
Gràcies. Seguim. Ara intervindrà Carmen Perrota. Ella es licenciada en Historia y Conservación de los Bienes Artísticos y Arqueológicos por la Universidad de la Calabria. Tiene un máster en estudios avanzados en Historia de Arte por la Universidad de Barcelona, donde está desarrollando la tesis doctoral. es miembro de ARDID, Culturas Medievales y de Fotoconexión, y miembro asesor del equipo editorial de la revista Sans Soleil, Estudios de Imagen. Nos presenta Aproximación a la Fotografía de Bienes Artísticos a través del fotógrafo Adolfo Mas y Ginestà.
Buenas tardes a todos. Hoy os presentaré el tema de mi tesis, que es el Arxiu Mas de Barcelona. Se trata de un archivo fotográfico especializado en fotografías de obras de arte español, fundado a principios de siglo por Adolf Mas, y es uno de los más importantes a nivel europeo. Y después de su muerte en 1936, es gestionado por su hijo Pelayo, hasta que en los años 40, por cuestiones, digamos, históricas, del contexto histórico, pasa a ser parte del Instituto Amatller d'Arte Hispànic, que es donde se puede consultar actualmente. Con la llegada de la fotografía en 1839, cambia la manera de ver y documentar el entorno material. La técnica fotográfica daba la posibilidad de reproducir, a través de un método científico, por lo tanto objetivo, aspectos próximos de la realidad, pero también, en muchos casos, de difícil alcance visual. A través de un ritual cercano a lo mágico, se podía obtener no solo su propia imagen congelada en la placa fotográfica, sino también de aquellos lugares lejanos y exóticos que quizá no se visitarían nunca. Mientras la sociedad burguesa podía disfrutar de sus colecciones de estereoscopías de los lugares y monumentos más emblemáticos, en el sector de las nacientes disciplinas sociales y humanísticas, el nuevo procedimiento de reproducción permitía llegar a nuevas fórmulas de estudio y observación. A partir de este momento, el arqueólogo o el historiador del arte podían recopilar reproducciones de objetos de estudio de forma rápida y sistemática, sin dejar de lado las aportaciones de las reproducciones manuales, que se complementarían y ratificarían mediante los nuevos registros fotográficos. Las piezas artísticas y los complejos monumentales podían ser vistos y estudiados mediante la creación de corpus de imágenes en los cuales se podían reunir conjuntamente a pesar de la dislocación de origen. A partir de los años 50 del siglo XIX empiezan a constituirse estudios fotográficos que se irían especializando en la reproducción de bienes patrimoniales. Es el caso, por ejemplo, de Fratelli Alinari en Florencia, empresa fundada en 1854, Brown en Milus, que empieza a trabajar en reproducción de obras de arte a partir de 1868, o la Casa Lauren, que se dedica a documentar las obras del Museo del Prado a partir de 1863, obteniendo la exclusividad entre 1879 y 1890. Es a partir de este momento que se generan nexos de estricta colaboración entre fotógrafos y estudiosos. Estos últimos serían quienes marquen los parámetros de reproducción y las características finales del documento, subordinando la producción fotográfica a las necesidades del sector académico. En este universo de intercambios comerciales entre fotógrafos e investigadores se sitúa el Arxiu Mas de Barcelona. Su fundador, Adolf Mas i Ginestà, natural de Solsona, había recibido una formación jurídica ejerciendo como procurador durante unos años. Sobre su formación como fotógrafo no se ha arrojado luz hasta el momento. Estudios recientes sitúan su traslado a Barcelona entre 1880 y 1884 y no ha sido posible aclarar hasta el momento si aprende el oficio de fotógrafo en Solsona o en Barcelona. La investigación llevada a cabo por la doctora Núria Rius sobre el fotógrafo Pau Eduard insinúa cierta cercanía y amistad entre los dos, hipotizando una posible formación de Mas en el estudio de Eduard. Sin embargo, el análisis que he llevado a cabo sobre las fuentes documentales producidas por Adolf Mas y su hijo Pelayo en la franja cronológica 1905-1936, no proporciona ninguna información al respecto. La primera noticia documentada que lo aproxima al mundo de la fotografía es de 1901, cuando consta como director de la empresa de venta de material fotográfico Helios, ubicada en la Ronda San Pera número 5 de Barcelona. Según la información recopilada por el estudioso Jaume Tarrés, en 1905 aparece como director gerente de Establishment Mas, Edición Fotográficas d'Art, y como director de Photographic Studio Amas y del Estudio de Fotografía Amas. Es a principios de los años 20 cuando fundaría su archivo fotográfico bajo el nombre de Archiu Mas, ubicándolo en la calle Rosselló número 277 de Barcelona. Dicho archivo se trasladaría en 1924 a la calle Freneria número 5 en el inmueble que hospedaba el estudio del artista Alexandre Riquet. En él trabajaría como delegado su hijo Pelayo Mas Castañeda, que es quien contribuirá a un incremento sustancial del fondo del mismo archivo. Asiduo en las tertulias de Els Quatre Gats y miembros del Centro Excursionista de Cataluña, Adolf Mas instaura lazos de amistad con personajes muy importantes del contexto catalán del momento, como es el caso de Jeroni Martorell, Puiggi Cadafalch, Ramón Casas, Santiago Rusiñol, etc. La cercanía con historiadores del arte como Puiggi Cadafalch o Gudioli Cunill podría haber influido en la concepción de archivo desarrollada por Mas. De hecho, el análisis de las fuentes documentales pone de manifiesto la constitución de un archivo para los historiadores del arte, creado, en parte, idealmente, por esos historiadores y por las instituciones que encargaban qué documentar y cómo documentarlo. Pero, ¿cómo funcionaba, en qué se diferenciaba el Archiu Mas de otras empresas dedicadas a la venta de fotografías dislocadas en territorio catalán? La elección de especializarse en un ámbito documental concreto, la estructuración del archivo sobre ciertos pilares ideológicos, sin dejar a un lado su naturaleza comercial, y la voluntad de ser referente mundial en la recopilación gráfica de bienes artísticos españoles, le otorgan sin duda un estatus diferente. Para la correcta comprensión del archivo en cuestión, resultan muy interesantes los testimonios que nos deja Mas a través de las prensas y revistas especializadas de la época, como podía ser el caso del Progreso Fotográfico. Según Mas, sobre la base de su propia experiencia, un buen archivo debía ser organizado siguiendo la clasificación de Bruselas, modificándola según el carácter de la institución. La clasificación de Bruselas, a la cual Mas hace referencia, se conoce también bajo el título de Clasificación Universal Decimal, desarrollada en 1895 en el marco del Instituto Internacional de Bibliografía y actualizada a partir de 1931 por la Federación Internacional de la Documentación. En el caso concreto del archivo Mas, que según la información que nos proporciona su fundador, en 1925 contaba con más de 60.000 negativos, el tipo de clasificación más idóneo surgía de la consideración de los diferentes tipos de documentos según la información que cada uno podía facilitar, sobre época, autor, estilo, etc. Mas sugería tener siempre bien claro el hecho de que las personas que acudan a un archivo tienen diferentes puntos de vista y diferentes exigencias de consulta. Pero, ¿cuáles eran las fases para la producción y catalogación del material fotográfico en el archivo Mas? Desde el desarrollo del proyecto documental hasta la puesta a disposición de los usuarios del material de consulta, nos encontramos con 5 etapas. Primera, elaboración de un proyecto de documentación detallado a partir de los encargos recibidos. Segunda, búsqueda de documentación sobre los contextos artísticos que se prevé fotografiar. Tercera, producción del material fotográfico. Cuarta, catalogación de los negativos fotográficos. Y quinta, generación de las fichas de consulta para los usuarios. Sobre la generación de las fichas de consulta, su sistema abolía las fichas escritas en favor de las gráficas. Estas últimas se ordenaban en 3 grandes ámbitos que eran geografía por orden alfabético, por orden de materias, por autor, estilo, etc. En el primer grupo se reunían las fichas fotográficas según las poblaciones y en el segundo se organizaban según la clasificación decimal, obteniendo la siguiente división: A, ciencias; B, historia; C, bellas artes; D, artes y oficios; E, vistas y panoramas. Hay que remarcar que este sistema de producción y clasificación, en el cual aparece un estudio previo sobre el estatus de los monumentos, es un sistema único en la Cataluña del momento. La naturaleza del mismo archivo, especializado en obras de arte, presentaba cierta predisposición al respecto, ausente en otras instituciones en las cuales la documentación producida era mucho más variada, tocando múltiples ámbitos y en las cuales no existían relaciones tan directas con los expertos en materia. Más allá de la metodología clasificatoria, otro aspecto importante que hay que citar en relación al Archiu Mas, además, obviamente, de la calidad del material producido, es sin duda su sólida gestión administrativa y comercial, testificada por su importante proyección en ámbito nacional e internacional. Al respecto, cabe mencionar las relaciones comerciales mantenidas con personalidades de prestigio en el panorama internacional, como es el caso de los hispanistas Walter Cook, Chandler Post o del historiador del arte italiano Adolfo Venturi. En relación al contexto local, destacan, entre otras, las relaciones mantenidas con la Junta de Museos de Barcelona y con el Institut d'Estudis Catalans. En el caso de este último, la primera gran colaboración empezaría en 1907, cuando Mas es nombrado por el Instituto fotógrafo oficial de la Misión Arqueológica Jurídica a la Raya de Aragó. Como es resabido, se trató de una campaña de documentación trascendental para la recopilación de información sobre arte románico catalán, que, en mi opinión, podría haberse inspirado en campañas similares llevadas a cabo con anterioridad en otros países europeos, como podría ser el caso de la misión heliográfica francesa de 1851. La misión, llevada a cabo por Joseph Puig i Cadafalch, Joseph Guday, Guillem de Broca, Joseph Gudiol i Cuní, tenía como finalidad la exploración de los Pirineos y, en concreto, la zona alta de los afluentes del río Noguera-Ribagorzana, con el fin de documentar edificios religiosos, civiles y obras de arte a través de la realización de planos y dibujos, incluyendo además una recopilación gráfica mediante fotografías. En dicha exploración se recorrieron los valles de Luisón, de Arán, de Buí, de Sábena y la Noguera. En los registros de Mas correspondientes a esta misión se anotó la realización de 251 negativos. La importancia de este material fotográfico es indudable, no solo por ser, en algunos casos, el primer testimonio gráfico de ciertas piezas patrimoniales, sino también por ser registro del estado de conservación in situ de los ciclos de pintura mural de la Vall de Boí, que en los años 20 sufrirían el proceso de arranque y traslado a Barcelona, arranque que se documentaría parcialmente por el mismo Mas. Sin entrar en el mérito, hay que recordar también que de la relación entre Mas y el Institut d'Estudis Catalans se generó el proyecto catalográfico titulado Repertorio Iconográfico de España, emprendido en previsión de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y que conllevó a la documentación de bienes patrimoniales pertenecientes a todo el territorio español. La investigación que se está llevando a cabo pretende reconstruir no solo aspectos biográficos de la figura de Mas, sino también estudiar el desarrollo de su archivo, al ser punto focal en ámbito nacional e internacional, de la producción y recogida de documentación gráfica sobre patrimonio hispánico. A pesar del papel fundamental que juega la fotografía en la reconstrucción de las vivencias sufridas por los bienes patrimoniales, aportando datos, por ejemplo, sobre estado de conservación, manipulaciones y venta de los mismos bienes, los estudios sobre el Archiu Mas, igual que sobre el contexto más genérico de la producción reproducción fotográficas de obras de arte, son escasos y casi inexistentes. Por esta razón, la investigación en curso aportará datos inéditos sobre este fenómeno en Cataluña, arrojando luz sobre uno de los fotógrafos españoles pionero en la documentación de bienes artísticos y en la creación de un archivo especializado en historia del arte. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Seguim a la Maria Puig Pernau. Maria té un grau en comunicació cultural, és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Girona, on fa el doctorat, té un màster en formació del professorat i ens presenta quatre autors en la construcció actual del paisatge: Vallès, Royals, Sala i Cerès.
Bé, bona tarda a tots. Jo acabo de començar a treballar en la meva tesi fa molt poquet i aquesta tesi té com a objectiu l'anàlisi de la representació del paisatge en la narrativa catalana actual. Parlaré d'avui d'aquests quatre llibres. Són llibres publicats els darrers 10 anys. Tots quatre donen doncs, una clara rellevància al paisatge i m'han de servir doncs, com a punt d'inici de la meva tesi, ja ho he dit, no? per començar a veure quin paisatgisme hi ha, si és que n'hi ha, i per començar a definir-lo. Deixeu-me fer primer de tot un petit, molt petit salt cap al passat per veure d'on ve el nostre paisatgisme. En la història de l'art occidental hi ha un moment en què el paisatge deixa de ser un simple decorat per ser d'alguna manera part del contingut, és a dir, no només forma sinó també contingut, fons de les obres. Això passa amb el romanticisme, no? I primer amb la pintura, després amb la literatura i també arriba a la literatura catalana. Són exemples, autors com Verdaguer, Rovira, Maragall, Víctor Català i molts d'altres. En el seu paisatgisme podríem dir d'alguna manera que el paisatge es converteix en una expansió de l'esperit, en un refugi per l'esperit o en una manera d'evadir-se. També en un símbol de la identitat nacional. Després vindrà el paisatgisme de Josep Pla, el de Jesús Moncada i el de molts, molts altres autors. Entremig de tota aquesta tradició paisatgística, diríem, hi ha un parèntesi als anys 80-90 del segle XX en què el lloc, en les obres literàries catalanes, el lloc es tracta com a un buit, com a un espai que és volgudament una cosa indefinida. El màxim exemple d'això és Quim Monzó, no? És l'autor exemple de totes aquestes dècades, de fet. Però en les darreres dècades, i ja al segle XXI, es pot detectar un retorn de la mirada cap al paisatge, cap al lloc. Tots sabem que des de que Verdaguer pujava al Canigó el territori ha canviat molt, no? I crec que sí que si canvia el lloc, canvia la vida que s'hi desenvolupa i canvien les manifestacions artístiques que se n'extreuen. I si vull parlar de la representació del paisatge és perquè crec que el lloc defineix l'individu i la societat i alhora, sobretot, fa de mirall del que hi ha dins d'un i d'altre. Si des del romanticisme sabem que paisatge i persona anem junts, doncs bé, cap on anem ara? Com el representem? Com el mirem des de la creació literària? Com l'entenem? Què ens vol dir tot plegat? Com s'hi relacionen els personatges? Per començar a respondre a totes aquestes preguntes que hauré de desenvolupar en la meva tesi, he agafat això, les quatre novel·les que teniu aquí. Són novel·les escrites entre el 2002 i el 2014. Totes són peces avalades per als lectors, per la crítica, per premis literaris de prestigi. Són Dies de frontera, de Vicenç Pagès, del 2014. Primavera, estiu, etc., de Marta Rojals, del 2011. Rodalies, de Toni Sala. I Una llengua de plom, de Francesc Serés, que és la darrera part d'una trilogia que, tot i que té més sentit com a unitat, es pot llegir, com a conjunt es pot llegir independentment. I aniré fent referència, són novel·les molt diverses, però totes comparteixen un punt de vista comú en la representació del paisatge. I aquest element comú, el més rellevant i el que crec que determina tots els altres, és l'angoixa, l'angoixa en la mirada cap al paisatge. En totes quatre novel·les trobem personatges, protagonistes, que estan en moments de crisi vital o existencial directament. en cada obra d'una manera diferent i en cada obra es resol d'una manera diferent. A Dies de Frontera, per exemple, hi ha una parella que passa per un moment de crisi, de dalt a baix amorós o existencial també. Marta Rojals té una novel·la, la novel·la parla sobre una noia de 34 anys que es queda sense feina, que li perilla la feina i al final... amb la parella que tampoc se sap molt bé què passa, que té temes pendents del poble, un altre moment de crisi. Rodalies, un home sense nom, curiosament, no? Un home sense nom que està fart de la seva vida plena d'inèrcia de la ciutat i que també marxa. El llibre de Seré són diferents veus que parlen des de diferents moments, sempre d'una vall, d'un lloc en comú. Són diferents veus, però totes comparteixen aquest to com a mínim reflexiu, però angoixat, descol·locat, abatut. Això sí, he de dir que sense perdre mai un cert punt de noblesa, com veurem més endavant. Per tant, primera idea, el paisatgisme contemporani es mira des del jo i des d'un jo angoixat, en crisi existencial, en crisi amb ell mateix. En totes quatre novel·les, a més, hi ha, com ja heu pogut intuir, un retorn del jo, de la persona, cap al paisatge. És a dir, la veu narrativa ha marxat del lloc on havia sorgit, no? I torna, o com a mínim es mou, entra i surt d'aquest espai. També això ho podríem aplicar a la vida dels autors, si voleu després en podem parlar, però ara no hi vull entrar. Dins l'obra també es percep, i és en això que em centro, un moviment dels personatges. Una llengua de plom potser és el cas en què costa més de veure-ho, però perquè són flaixos, com deia, de veus, per tant només coneixem un instant d'aquestes vides, però per exemple una de les veus és la d'un exiliat que torna, una altra és la d'un adult que visita la casa de la seva infantesa, o la d'un pagès que acaba entrant i sortint dels camps, va del camp a la discoteca per fer de barman i poder sobreviure. Aquest moviment ens porta a pensar que, bueno, és gaire difícil, no?, que si es mouen és per algun motiu, que busquen alguna cosa, i el motiu és el que apuntàvem més amunt, l'angoixa, calmar l'angoixa, entendre's a ells mateixos, entendre la seva vida, conduir-la, trobar un lloc, un espai, un paisatge, un territori on puguin mirar-se ells mateixos. La protagonista de Primavera, Estiu, etc., diu explícitament en un punt que està descobrint que només es pot explicar bé ella mateixa des del poble. I tots els altres personatges senten la mateixa necessitat de buscar alguna cosa, alguna essència que han perdut en el territori, en el seu territori. Però és clar, arriben al paisatge que buscaven i què troben? Un troba una vall, la d'una llengua de plom, troba una vall que sabem que acabarà estant buida i que es convertirà en un abocador. L'altre, el de Rodalies, doncs és que és un paisatge de rodalies, perifèric, per tant troba una natura que és com retalls així de camps, de verds allà a mig de la ciutat que l'està afogant. Dies de Frontera, podeu imaginar que se situa a la frontera entre Catalunya i França, i allà què hi troba? Doncs centres comercials enmig dels Pirineus, gent que només veu els anuncis de tabac i de prostíbuls i que no es fixa ni amb les muntanyes, ni amb els arbres cremats per l'incendi que hi va haver fa uns anys, ni amb les plaques en memòria de Benjamin o el Machado o de l'exili del 39, ni en res d'això. Passen totes les obres. Són llocs que han patit els efectes de la industrialització, de la globalització, del turisme de masses, de l'auge immobiliari, de la crisi, de tot això. I quan la mirada dels personatges hi torna buscant aquella essència humana que dèiem, doncs no la troba, o no del tot, perquè les podeu llegir, tenen punts d'optimisme, no la troben del tot. Ni la troben ells ni la trobem nosaltres, gaire, que som els lectors. La nostra contemporaneïtat ens deixa sense aquests llocs, fa perillar doncs, la casa, les arrels, el passat, la memòria, la identitat, la bellesa i fins i tot el llenguatge que creava aquell món i aquelles vides. els deixa i ens deixa a nosaltres sense la seva essència més profundament humana. En la mirada d'aquests personatges veiem que passa, doncs, s'estan observant a ells, observant el paisatge. Per tant, parlo d'angoixa no només en la persona, sinó d'angoixa per la pèrdua de paisatge. Paisatge entès, de moment, en un sentit molt ampli. És com si el paisatge expulsés les persones. I això, evidentment, crea angoixa, impotència, estupefacció, ràbia o tot. Evidentment, aquí darrere s'acaba amagant o es fa explícita una crítica cap a la societat contemporània. És la modernitat, amb la seva desmesura, l'exageració, la rapidesa, la fluidesa i la banalització, que oblida o que trepitja aquests paisatges, fins a esborrar-los i esborrant també l'essència que hi buscaven els personatges. Val, aquesta és la idea que vertebra la representació del paisatge, crec, en el punt que estic, en la narrativa catalana actual. Abans d'acabar, m'agradaria completar això amb 5 petits apunts d'elements que d'alguna manera deriven d'aquesta idea. Primer de tot, crec que queda claríssim que parlar de paisatgisme actual no és parlar ni de ruralisme, ni de costumisme, ni de localisme, encara que a vegades puguem pensar en aquestes etiquetes. Perquè les reflexions que omplen els llocs que acabem d'explicar fan que sortim del petit poblet per passar a parlar de temes, penso, molt més universals i profundament humans. En segon lloc, la mirada cap al passat que es fa evident en les novel·les, en unes més que en les altres, no fa que acabem llegint, doncs, un plany per un món perdut o una elegia per l'Arcàdia que havien conegut quan eren petits, ni res d'això, no. Aquests autors miren el passat per recuperar les qualitats humanes i socials que creuen que, amb la pressa de la contemporaneïtat, doncs, s'ha descuidat d'alguna manera, no? Hi ha una frase del llibre de Serés, que l'he de citar, que diu: "La nostàlgia no ens és mai aixopluc si no ens du de vers aquesta noblesa desacostumada i escassa de l'edat dels metalls perduda, malbaratada. Per això travesso qualsevol deix d'enyor." És a dir, miren el passat per trobar un cert esperit de vida, aquesta noblesa desacostumada, que diu Serés, més humana, més profunda, que ara, doncs, no podem respirar ja en gaires llocs ni la podem comprar en cap centre comercial. En tercer lloc, i lligat amb el que acabo de dir, doncs, es fa evident que el lloc es desidealitza d'alguna manera. És evident que podem parlar d'universos mítics, sí, potser sí, però la profunditat de les veus, doncs, desmunta qualsevol això, qualsevol ideal, qualsevol pretesa perfecció, qualsevol postaleta d'aquell espai. Penso que creen un discurs molt més ric i compromès. En quart lloc, m'agradaria parlar del pes del llenguatge. Intentaré ser breu. Evidentment estem parlant de literatura i totes han de cuidar i cuiden el llenguatge. I el pensen i pensen l'estructura i l'expressió. Rojals, per exemple, que és un cas així com molt atractiu a primera vista, parla del seu poble, o sigui, escriu sobre el seu poble utilitzant la llengua que es parlaria en aquell poble. I no només algunes paraules, sinó que canvia tota l'ortografia, la normativa del català estàndard, la canvia per representar ortogràficament la veu d'aquell poble. És un poble que s'acaba fent de veus, de llengua. I passa el mateix amb el mateix, d'una altra manera, amb Toni Sala, que la llengua ens acaba fent entrar en els ambients, és una llengua molt, molt plàstica, crea ambients gairebé com si pintés. Tot això ens porta a dir, doncs, que això, que la llengua és un aspecte formal que contribueix decisivament a la creació del món, del paisatge. Però el llenguatge no és només un aspecte formal, o no en tots els casos. Per Rojals una altra vegada i Serés fan un discurs metalingüístic, diríem, és a dir, parlen de la paraula en si mateixa, del poder de la paraula com a creadora de mons, d'identitats. Assimilen tots dos el lloc a la llengua i tots dos a la identitat del jo i d'una societat. I si es perd un dels elements de la cadena, doncs evidentment es perden els altres, inevitablement. Vull ressaltar, potser perquè sóc filòloga, però crec que tots ens toca bastant de prop, que són uns discursos bastant crus en un moment en què la llengua ja és amb quantitats immenses en el nostre paisatge, en la nostra vida, però la qualitat és qüestionable i el valor de la paraula doncs, encara més, i més si és lligada a un territori petit, com abans explicaven. En cinquè i últim lloc, doncs, dins de la llengua és un petit apartat en la forma d'aquestes novel·les, en l'estil. Sempre és millor llegir-les que no pas que us ho expliquin, no? Però totes utilitzen una forma literària que, tot i que critiquin la modernitat o tot i que parlin del passat, acaba sent completament moderna. I l'exemple més clar és el de Dies de Frontera. Es veu claríssim, són capítols molt breus, i n'hi ha més de 120, i són de tipologies molt diverses, però totes acaben esdevinguent literatura. Què vol dir això? Doncs que fan literatura contemporània i que demostren que darrere el paisatge hi ha una filosofia moderna, un discurs i la voluntat d'expressar-la al lector d'ara. I en definitiva el que volen expressar, penso, és aquesta angoixa. Amb aquests quatre autors puc determinar que hi ha paisatgisme en la narrativa catalana actual i que està lligat, marcat per l'angoixa i per la crisi existencial del jo que s'escampa cap al paisatge i cap a la societat. Hi ha angoixa per la pèrdua de paisatge i això vol dir per la pèrdua d'humanitat. I hi ha tensió, perquè alhora, tot i l'angoixa, continuem llegint la necessitat de lloc. La representació actual del paisatge és tensió, és angoixa i força, és impotència i dignitat, és abatiment i orgull. Penso que podríem resumir-ho amb pensant en que els personatges el que els hi passa és que volen i dolen paisatge. I fins aquí, moltes gràcies a tots per ser
gràcies
aquestes hores
a tu,
aquí.
Maria. Invitem a la Carme i a la Ida que tornin a la taula i deixem obert el debat.
Me n'han parlat més d'una persona, però no l'he llegit. Sí, jo, bueno, de fet ja dic que això és només un punt inicial que serà el central perquè em dedico a la literatura contemporània catalana en aquesta tesi, no? Però sí que tinc la intenció, o m'agradaria, si acaba sent possible, fer algun lligam amb altres literatures i fins i tot potser amb altres disciplines artístiques. Hi ha molts documentals, també la Plaga, que d'alguna manera en parla d'això, de Neus Ballús, també molt actual, no? I sí que m'agradaria fer aquestes connexions. De moment encara agraeixo totes les idees. Sí, clar.
Molt bé. Més coses? Preguntes, dubtes, comentaris? No? Massa cansades, no?
Val. Jo faré una pregunta. En principi, saber què les ha motivado a desarrollar estos temas. Y en consecuencia, ¿qué dificultad habéis encontrado al momento de hacer la investigación?
Començo jo. A mi, primer de tot, m'ha motivat que buscava un tema que pogués que fos de literatura, però que em permetés alguna via o algun contacte amb altres disciplines. I no hi he entrat encara, però crec que hauré de parlar de teoria del paisatge, de filosofia en alguns punts, d'altres disciplines artístiques, potser. Això és un punt, aquestes connexions. I també que lliga amb la meva sensibilitat o els meus interessos personals. Llavors...
Dificultades...
Situar-me encara, ¿eh? No. No.
¿Y la Carmen?
Yo en mi caso he empezado a interesarme en la fotografía antigua sobre patrimonio, obras de arte, porque todos los procesos de restauración, conservación, los bienes patrimoniales en muchos casos utilizan la fotografía antigua como herramienta, como medio para sacar información del estado de conservación en un determinado momento histórico. Pero no hay estudios que abarquen todo ese tema de la fotografía de patrimonio a nivel europeo, por ejemplo. No existen estudios concretos, es decir, es una herramienta que se utiliza a diario en el campo de la restauración y nadie se ha interesado en estudiar los procesos de documentación, es decir, cómo se documenta el patrimonio, cuáles eran los factores que influyen la documentación, porque, por ejemplo, la fotografía, aunque en el siglo XIX se considera un documento objetivo, porque en principio no hay actuación del fotógrafo, actuación directa sobre la placa fotográfica, es verdad que estos fotógrafos que trabajan para historiadores del arte sí que manipulan los documentos, es decir, nos encontramos, por ejemplo, con arquitecturas suspendidas en fondos neutros, cuando las arquitecturas se ubiquen en un contexto urbanístico. Por lo tanto, es un tema muy interesante, muy poco estudiado a nivel europeo, ni en Italia, se ha estudiado muy poco, y aquí en España casi no existen estudios sobre fotografía de patrimonio. En el caso del Archivo Más, es un archivo muy importante a nivel europeo, y cuando yo empecé mi investigación, existían solo catálogos de exposiciones, es decir, no se sabía este señor dónde se había formado, cómo se acerca a la fotografía, y por lo tanto es esto lo que me ha motivado, o sea, la importancia que tiene la fotografía de patrimonio y el hecho de que no existen actualmente estudios que abarquen ese fenómeno desde un punto de vista más completo, más complejo.
¿Tú, Aida?
Pues en el meu cas la motivació neix del coneixement de la Comella, d'aquest jardí d'escultures. Jo vaig fer el meu projecte final de màster sobre aquest espai, vaig fer una proposta d'itinerari artístico-literari per a aquest espai, una mica recuperant la idea dels romàntics alemanys, i precisament va ser coneixent aquest espai que em va motivar, vaig començar a forgar una miqueta i vaig veure que en realitat això era un univers immens, no? I el meu interès per aquest espai, per la Comella, neix de... Bueno, quan jo estava fent el màster, quan jo vaig acabar la carrera em vaig adonar que els continguts que s'impartien a classe eren massa universals, però poc locals. O sigui, vaig acabar la carrera i jo no sabia res del meu territori, jo no sabia res de casa meva, i vaig dir, necessito aturar, fer un reset, i vull començar a estudiar el que hi ha a casa meva, perquè si no, no puc saber qui sóc, no puc saber on vinc, no? I aleshores vaig fer un projecte de final de màster precisament indagant sobre el patrimoni artístic i cultural de casa meva, i a partir d'aquest moment, bueno, va agafar el coquet i vaig començar a trobar altres espais que m'interessaven, no? I aquí, i això ho enllaço amb les dificultats que m'estic trobant a la tesi, la meva dificultat principal és acotar. És acotar perquè vaig establint una xarxa, estic establint una xarxa d'espais, i a l'hora de tant d'abarcar la tesi com d'escriure-la, em trobo amb el problema de què selecciono i què no, què deixo en un calaix i què poso de manifest.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a las tres, de verdad. Ha sido muy interesante la intervención. Si no hay más preguntas o alguna, invitaremos a la profesora Miriam Cabré, directora del programa, para que le ponga punto final a esta jornada. Gracias.